Hola, benvinguts aquí al Tal com Raja, com cada dijous aquí en directe amb tots vosaltres. Avui tenim amb nosaltres de col·laboradors a l'Eva Zafra. Hola.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Fa fred, gràcies. Aquí a Castellà,
Sí.
A Sabadell no tant,
Sempre hi ha una diferència de 3-4
sí,
graus.
Sí, 3-4 graus no ho sé, però jo he arribat aquí i també que estava a casa. I bé, tenim aquí també a l'Antonio Roa. Hola, què tal?
Hola, aquí ja. Bona tarda.
Tot bé?
Bé.
Sí?
Sí.
I l'Adrià el saluda.
En fred també.
Sí, és que venim, no sé, màniga curta, pantaló... Allà a Sabadell estem a l'estiu i clar, arribem aquí...
Vens d'estiu, Ascensió?
Jo sóc d'estiu?
No, que vens d'estiu, dic.
Vinc d'estiu i sí. M'he trobat aquí que dic...
T'has posat crema o no?
Crema?
Clar,
no,
crema
no.
De sol.
Però veig aquí, mira, venen els dos, jo no sé tu com has vingut, però els dos...
Jo sense gorro, jaqueta he vingut.
Tu ets els meus, que aguantes el
em
fred.
Em fa pal agafar-la i dic, si estic aquí, el cotxe el tinc aquí a un metre.
Però passes fred o no?
D'aquí al cotxe sí, però res, poso la calefacció.
Però tu has vist com han vingut ells? Mira, amb jaqueta, però d'Islàndia, d'Islàndia, no de...
Que talla, que talla l'aire.
Sí, però amb gorro, venen els dos amb gorro. Mira jo, no us veu, però...
Quines
a pecho lobo,
A pecho lobo total, si és que, no sé, fa fred, però mira. Mira,
sí, sí.
Bueno, quan
voy al campo, luego ya...
Sí, bueno, anirem al cap del Sabadell i farà fred. No, però, escolta, jo sempre estic bé.
És una sort,
Sí.
Tenir aquest metabolisme tan calent.
Sí, però quan tinc fred, t'ho juro que no me'l trec de sobre, El dia que tinc fred...
Tu tinguis fred, imagina't nosaltres.
Sí. He estat a Praga, mira, li explicava abans a l'Antonio que quan vam estar a Praga em van espantar molt, no? I farà molt de fred, Josep, no sé què. Calçotets tèrmics, mitjons tèrmics, tot tèrmic, tot havia d'anar i... 0 graus tots els dies, de màxima i mínima.
Ni fred ni calor, no? 0.
Ni fred ni calor. I jo aguantava bé. Em vaig haver de comprar una braga, que jo no he portat mai braga. Gorro també el tenia, i al final diu, Josep, no, i no.
No vas tenir fred?
No, a les mans. A les mans sí que hi va haver
bueno,
moment.
Bueno, però con la cerveza ya se te acaba eso.
I vino caliente, cerveza i vino caliente, que era lo que ens agradava. No, però és veritat que anaven tots allà, quin fred, dic, però sí, 0 graus també n'hi ha aquí a Castellà, molts matins, sobretot al matí, i l'aguantem bé. I bueno, va anar bé. L'únic que em vaig haver de comprar uns guants una mica més això, a Praga, que era difícil trobar guants que estiguessin bé, sí. Perquè o eren molt cars o eren molt de neu, que tampoc ho necessitàvem. Però bueno, aquest no és el tema d'avui, però sí. Bueno, diu que pel cap de setmana canvien les temperatures a més bona temperatura.
Ah, sí?
Sí.
Estupendo.
Sí, ja no farà tant de fred i arribarem potser al 16...
Bueno, buenas temperaturas según se mire, porque si estamos prácticamente en invierno, buena temperatura es que haga frío, ¿eh?
Bueno, buena temperatura vol dir que no baixarà, que no. Ara estem a 2 graus quan ens aixequem a les 6 o a les 7 del matí. No, vull dir que ens aixecarem potser amb 5 o 6. Ja també està bé.
Bueno, claro, claro.
Bueno, però està bé que faci fred. Després, quan fa calor, trobem faltar el fred. Quan fa fred trobem falta la calor.
Jo no la trobo a faltar. El fred no el trobo a faltar. No?
Tu t'agrada més la calor?
Sí.
I tu, Antonio?
Jo també. A mi m'agrada més l'estiu. El temps i les hores de sol, tot això, és altra vida.
I tu, Adrià?
Jo sóc més de l'hivern.
Sí?
És que jo amb la calor passo molt malament.
Llavors ets dels meus.
Subo molt.
Sí. Ah, perquè teniu aquest metabolisme molt accelerat i llavors ara esteu perfectes.
Ara jo estic perfecte. Clar,
som de sang calenta.
I llavors, això.
Sí. I llavors jo ara estic bé. A mi, a veure, fa fred, dic que fa fred, però jo l'aguanto bé, el fred. Quan arriba la calor, efectivament, em sobra tot. No sé, tinc la sensació d'anar brut, de que em suo, de que no sé què.
És que faig dos passos i estic suant.
Sí, jo també.
Arribo a tot arreu brut.
Jo, per mi, la temperatura ideal no és ara, però gairebé. I arribar a casa.
Has d'anar a viure al nord.
Sí, no? Però al nord com?
Allà, al nord d'Europa.
A Dinamarca. Ostres, però mira, el meu somni seria dormir en un iglú, allà a Lapònia. M'encantaria.
Doncs com no espavilis...
No, ja estic...
No hi haurà...
No arribarà.
No. El problema són els diners, vale? Que cada vegada... Jo volia anar a Islàndia quan costava 1.500 euros una setmana i ara està per 3.000, 4.000 una setmana. Això no m'ho puc permetre.
Ha pujat moltíssim.
Bueno, no sé, avui tenim molts temes damunt de la taula i mira, ja que hem parlat una mica de que estem bé a l'estiu, a l'hivern, us he enviat un article, no sé si diu hem de reequilibrar les nostres demandes socials, no? I no sé si us he llegit una mica l'article que parlava de bueno, aquests moments de solitud, que com els busquem, si hem de fugir o no d'aquesta, ja sé que això és com molt filosòfic i molt social també, no?
I però, molt real.
I molt real, no? Que moltes vegades no, estar sol no ens agrada, però al final sí que ens agrada perquè necessitem estar sols, i on està el punt d'equilibri entre no sentir-se sol, no? I la necessitat d'estar sol en algun moment, no? I parla una mica, doncs, de cuidar el nostre entorn social, no? Per exemple, us posaré un exemple i ara us deixo parlar. Molta gent que jubila, com és el meu cas, no? Troba a faltar la feina, però no la feina per tant la feina, sinó el contacte amb els companys, sobretot els que hem treballat amb molta gent, no? Amb molts alumnes, i que arribes allà en un lloc com l'Institut de Castellà, on hi ha 800 persones, no? I llavors troben a faltar quedar-se a casa, doncs, aquesta, no? També al contrari, no? Gent que no s'ha adaptat bé a aquesta quantitat de gent i el que vol és estar completament sol, no? I llavors se n'adona que estar sol també és un problema, no? No sé si vosaltres també, primera pregunta, necessiteu aquests moments de solitud o us trobeu tan sols que en 5 minuts heu de buscar la fugida cap a d'altra gent. Eva.
Doncs, bueno, personalment penso que trobar-se bé amb un mateix ja no està sol quan no hi ha terceres persones, no? Sí que és cert que quan és imposat, no? Com tu dius, no? Te jubiles, hi ha tota aquesta part, no? Professional, d'estar en contacte amb les persones, potser sí que la trobes a faltar, però mira, en el teu cas, aquí estem amb tu i vull dir que això és el que tu dius, no? Cuidar-ho i com tu te sentis bé. Ara, una soledat imposada, ostres, ha de ser dura també. Mm-hmm.
Antonio. Bueno, aquí es que hay mucha, o sea, esto es un ventaje muy, muy grande, ¿no? Primero, lo que ha dicho Eva es verdad, la soledad, lo de los abuelos, por ejemplo, la soledad no deseada, claro, eso es un problema social que se tiene que atajar, ¿no? El tema de la soledad cuando uno está trabajando tiene una cierta actividad. Yo conozco casos en los cuales, pues, efectivamente se sienten un poco como, claro, en la sociedad nos han imbuido el problema, bueno, el problema no, que tienes que trabajar para sentirte útil, y una vez ya que no trabajas parece que eres un inútil, cuando una vez que te jubilas hay muchos trabajos que hacer, aunque sean no remunerados, ¿no? Por ejemplo, voluntariado, mira que hay voluntariado para hacer, que si Cáritas, que si no voy a poner aquí Cruz Roja, hay miles, pero, oye, las personas que dicen, no, yo... Conozco gente que dice que se aburren, ¿eh? Digo, hostia, pues yo no sé dónde...
Jubilados que se aburren.
Jubilados que se aburren, digo, pues señal de que tienes... No haces bien las cosas, búscate un voluntariado y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que mucha gente o muchas personas que se jubilan tienen un problema mental por eso, porque antes se sentían útil y ahora se sienten inútiles. Y aunque queden una vez a la semana con antiguos compañeros... Pues te lo dicen, yo es que ya te digo que tengo casos. Y luego está el tema de esta soledad que bueno, que a veces se va buscando, bueno, ya lo sabes tú, Eva no lo sabe, pero yo hice hace poco el Camino de Santiago, que tienes posibilidad ahí de estar con gente, estar solo, bueno, pues es una opción para aquellos que no saben bien que se jubilan y no saben lo que hacer y tienen tiempo y tampoco es una cosa, no es ir a Islandia, pues bueno, pues que lo hagan, que hagan lo que sea, aunque sea Roncesvalles, Logroño, da igual, y que lo prueben y entonces se pongan en orden sus ideas, qué es lo que quieren hacer y tal. Yo se lo recomiendo a muchos que tienen así un poco de problemas mentales, que vayan para allá, que se le quitan muchas cosas.
Yo tengo un amigo que bueno, no ha socialitzat mai, precisament el metge, suposo que és el psicòleg, li diu, has de socialitzar, ha treballat molts anys amb molta gent, però al final, diu, tinc un problema perquè s'ha apuntat a un curs i quan han demanat el director, el que porta el curs, ha demanat de fer un treball en grup, ha deixat, diu, he pagat 500 euros, però ho he deixat per por, no? I llavors, clar, ara deixa Sabadell, se'n va a viure en un lloc amb la dona on no coneix ningú, i jo dic, ostres, aquest senyor té un problema, però potser no el té. Moltes vegades em pregunto per què ens hem de socialitzar obligatòriament, no? Más vale solo que mal acompañado, no?
Diuen sempre.
En castellà, potser ell és feliç així. Jo no el veig feliç, però segurament perquè jo tinc un concepte de la socialització total. Vull dir, jo sí que no sé estar sol. I si estic sol una setmana, ja sí, necessito la solitud en algun moment de la meva vida, però automàticament haig de buscar, i això ho sap l'Antonio, que és amic meu, que sap que tomamos un cafè, no sé què, vivim molt a prop, i sempre, tu igual, eh? Tu també.
Això és molt personal, molt individual, i tot i la mateixa persona, el que tu ben deies, no? Durant la teva vida, hi ha moments doncs, que necessites més socialitzar, i altres moments que necessites estar en pau i tranquil i trobar-te tu mateix.
Però sí que és veritat que les persones que són molt sociables, no? Que necessitem aquest contacte humà, jo no sé si a l'Antonio li passa, doncs quan veiem una persona molt sola que no va enlloc i tal, doncs li donem la mà i diu, ah, venga, tío, vente con nosotros tomando una cerveza, no, que yo me quedo en casa, no? I llavors hi ha com una mena de sensació de que aquella persona necessita aquest...
Perquè és la teva perspectiva.
Sí. I moltes vegades millor no, si ell ja està bé així, no?
Ja és feliç.
Per tant, com tota la vida, és l'equilibri, no? Hem de buscar...
Bueno, però si és su decisión, pues él también te lo muestra, te lo dice. Lo malo es que hay gente que no es su decisión porque le gustaría y no sabe cómo socializar, ¿no? A mí me pasa igual que a ti, o sea, buscar la socialización, pues, o sea, siempre si tú eres, la frase esta yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Más vale solo que mal acompañado, porque tú si quieres socializar, tú mismo te buscas ya compañías que te aporten, ¿no? No que sean todo negativos y tal. O sea, una persona que le gusta socializar, pues ya va buscando también personas que sean un poco de su cuerda, entre comillas, ¿no? Que
el seu tarannà, ¿no?
Claro.
Sí, las seves visions.
Fixeu-vos que en aquest article que us he passat diu la psicòloga, aquesta psicòloga destaca que el valor de... acostar-nos a espais que realment aportin i siguin agradables, més que guiar-nos pel compromís i pressió social, no? Més que allò, no, és que ens obliguen a... És que has de sortir, has de conèixer gent, has de no sé què, no? Més que això, el que necessitem és buscar gent i espais. No parla només de gent, sinó espais on ens sentim de manera agradable, no? Com, per exemple, aquí, que ens sentim bé, no, Eva?
I tant,
per
molt
tant,
bé.
Si no t'agradés, ja no estaries, no?
Bueno.
Antonio.
Y buscar un poco también, a lo mejor la conexión no la tienes con las personas, sino que la tienes con la naturaleza, pues bueno, pues buscar también esa simbiosis, ¿no? Que muchas veces pensamos que todo se tiene que solucionar en la ciudad y por suerte tenemos aquí alrededor muchos lugares donde pasear y bueno, pues que cada uno busque su perspectiva y su bienestar, ¿no?
Para acabar una
o un animal, que también a veces va muy bien, ¿eh? Sí. Un perrito, un gato y tal... A veces va mejor que muchas personas. O sea, estas personas que se sientan solas, por mi madre, por ejemplo, que se quedó viuda, pues con el perro tenían... Sí que es verdad que te llamaba para que tú fueras y tal. Pero antes de tener el perro te llamaba más que no para que fueras a visitarla que no cuando tenía ya el perrito y, bueno, tenía una, bueno, una compañía, ¿no?
Que sí que sembla que els sociòlegs i la gent que treballa una mica i que mira... tot aquest aspecte de la societat, doncs sí que diuen una cosa que és molt interessant. Ara és com molt més fàcil entrar en segons quins cercles, no? No sé, Tinder, per exemple, que és una... les apps, poder conèixer gent, no sé què. En aquesta època nostra, quan érem més joves, hi havia la Unió Excursionista de Sabadell i la de Castellà, segurament.
Però estàvem sempre al carrer, Josep.
Sí,
sempre
per
estàvem
això.
Al carrer, no estàvem amb les maquinetes ni telèfons.
O a les discos, no? O a la discoteca.
Bueno, clar, ja socialitzàvem d'una altra manera.
Sí. Però ara sembla que sigui com més fàcil o no. Hi ha gent que ara diu que és més difícil, però tothom té...
Depèn de la personalitat de cadascú.
Per
no?
Tant, com sempre, no?
Jo penso que sí. L'únic que sí que penso que ha canviat moltíssim a l'evolució de la societat, per exemple, les persones grans, antigament, doncs, com que no hi havia adquisició econòmica, vivien amb la família. Llavors, aquesta soledat obligada, no?, per lo que has dit tu, que la teva mare s'ha quedat sola, doncs clar, es quedaven a casa. Això ja no era una solitud. Ells, bueno, la família suposo que entrava i sortia, però la persona, en aquest cas gran, no es trobava amb aquesta soledat absoluta i desemparats, no?, moltes vegades.
Que a més dia... a més, ara hi ha l'inserso que també, vull dir, l'inserso també alguna vegada s'analitzarà la importància a nivell sociològic, no?, i de socialització de les persones que potser no han viatjat mai i amb l'inserso tenen aquesta capacitat no només de viatjar, sinó de conèixer gent. No? Un tema interessant, això. Bueno, canviem de tema, ja sabeu que aquí parlem de moltes coses, i l'altre dia se'ns va quedar una cosa pendent amb l'Agustí, amb l'Eva, i aprofitant que també hi ha aquí gent una mica més gran d'edat, no? Podem parlar una mica d'aquests anys, d'aquests 50 anys de democràcia, no? I de què ens ha canviat, que, clar, l'Eva és més jove.
Jo vaig néixer al 77.
Tu vas néixer al 77.
Vull dir que...
Per tant, tu ja vas viure, diguem, en democràcia. Jo vaig néixer al 60, per tant, vaig veure tota la transició. És veritat que tampoc no vaig viure la dictadura com a tal dictadura, perquè no era petit, no? Però sí que és veritat que vaig viure doncs, la mort de Franco i el que això va significar i tot el període de canvi que tampoc no va viure el...
No, jo soy del 67.
67?
Sí.
Sí que, bueno, sí, llavors...
8 años tenía solo, pero bueno, ya me dirás tú con 8 años.
Llavors, clar, la pregunta és...
Lo que sí que me acuerdo es... Ah, bueno, perdona.
Sí, no.
Que te he cortado.
Dime, dime.
No, lo que yo sí que me acuerdo fue de cuando murió Franco, que nos dieron 4 días de...
De fiesta,
4, de vellón. Sí que en mi familia había miedo de que pudiera estallar otra guerra civil. Mis padres se lo decían entre... Yo ponía la oreja, claro. Que tenían miedo a una nueva guerra civil, claro, porque, bueno, estaba... No, perdona, que te he cortado.
No, amb el fil del que ell diu, a casa meva també el que es deia és i ara què? No?
Clar,
hi havia com una incertesa. És veritat que havien passat 40 anys, és veritat que no ens trobàvem en una situació on això pogués passar, però hi havia aquesta por, aquesta incertesa de dir, bé, i ara qui agafa el no?
Tot canvi, oi?
Sí,
tot canvi
el
sempre.
Rei, vale, el rei, però el rei continuarà, no continuarà, no sé, el paper del Suárez en el seu moment, hi havia una incertesa fins i tot, hi va haver por, potser ell se'n recorda quan es va legalitzar el Partit Comunista, no? Aquell Sábado Santo, fue en Sábado Santo, aprofitant un dissabte sant que es legalitza el Partit Comunista i llavors diu, mare meva, aquesta bomba, què passarà? I vam veure que l'endemà la vida... Igual.
Bueno, yo de ese día me acuerdo porque en las primeras portadas aparecía el general Pita da Veiga, que era el vicepresidente militar, por supuesto, ¿no? Como decían, una cara que parecía que había perdido el décimo de la once que había tocado, o sea, un careto.
No es fotogénica que esta persona pude.
Bueno, es que los generales, todos los generales de aquella época
de
fotogénicos eran pocos. Pero sí, me acuerdo de ese día que el Pita da Veiga dijo que se iba y hay una serie que ahora está en las plataformas, no sé si está solo en Movistar o está en otras, pero bueno, también en la plataforma esta de RTVE Play, que está genial, que no la conozca, está muy bien porque hay muchos fondos de muchas épocas, o sea, todos los fondos, todos no diré, pero muchos fondos de televisión española están ahí en esa plataforma. Entonces hay... varios documentales sobre la transición. La serie que iba a decir era Anatomía de un instante, que bueno, hay gente que le ha gustado más o menos, bueno, yo no voy a decir, pero
que habla de lo del 23F, ¿no?
Habla del 23F porque es el no digo el último coletazo, para mí la transición se acaba cuando entramos en la Unión Europea y sí que ya no tanto en la OTAN, que también, pero a mí la OTAN es que no me ha gustado nunca, pero en la Unión Europea sí que ahí en el 86 es el momento en el cual dices, bueno, hay un antes y un después. Ahora veremos a ver si ese antes y después no continúa, ¿no? Pero en el 86 sí que es para mí el final de la transición. Pero sí, el 23F es un momento clave en la transición, pero efectivamente si vamos al principio, que es desde que muere Franco hasta pongamos que gana el PSOE en las elecciones, por poner eso, hostia, es que no era fácil, ¿eh? Para nadie. O sea, era. Tienes allí la primera época unos generales que eran los que estaban en el Congreso de Diputados. Ahora el Congreso de Diputados hay mujeres ahí de todo. Pero es que en aquella época todo eran hombres. Mujeres me parece que habían tres. El resto son hombres. Y la mayoría militares y bueno, gente del régimen, de la falange y tal. Bueno, pues. Hay mucha gente que dice ahora, no, es que no se ha ganado en nada, hombre, no se ha ganado en nada. Es que en el mismo Congreso los diputados, pues ahora creo que hay más mujeres que hombres, que para mí está bien. O sea, imagínate lo que se ha ganado de una época. No, es que en la época de Franco se vivía mejor. Bueno, díselo a las mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, en 50 años para mí hemos avanzado muchísimo en nivel de sanidad. No sé vosotros, pero yo vivía en un barrio obrero. Es que no había prácticamente hospitales. Tenías aquí en Sabadell San Félix, para toda Sabadell, que ya éramos un montón, y había una persona que estaba en su piso que hacía de médico. Imagínate, o sea, y ahora, pues bueno, nos quejamos de que es que faltan hospitales, que es verdad, pero hombre, a nivel sanitario no lo comparemos, es que en 50 años hemos avanzado un montón.
¿Para ti quién fue la figura clave de la transición? La figura clave, porque para gente que digo el rey va a ser el que va a aportar la democracia, el rey. Yo ahora diré la mea opinión.
Hombre, viendo un poco en perspectiva, tal vez el que más se la jugó a veces fue precisamente Adolfo Suárez. Alfonso Suárez es que tuvo que decir una persona que venía del régimen.
Era es que, es verdad, era del movimiento.
Era el movimiento de Radio Televisión Española. Fue precisamente el que tuvo que decirle a todos aquellos generales, señores, el franquismo ha muerto. O sea, es que eso es un momento que se jugaba el cuello, pero literal, ¿eh? Luego, por la otra parte, que también ha sido muy criticado, la parte de Carrillo, claro, Carrillo, con todo el Partido Comunista, que es un partido republicano, y es un partido republicano, por lo tanto no monárquico, con la bandera tricolor, pues claro, tiene que decirle a todos que ahora la bandera será la monárquica, por así decir, y el rey. O sea, también se la jugó internamente. Ya sabemos que el Partido Comunista tiene muchas variantes, ¿no? Luego, pues aparte, hay muchas figuras allí que se la jugaron, pero bastante bien, ¿no? Uh-huh.
Per qui no ho sàpiga, Adolfo Suárez el que va fer és trair totalment a tots els diputats que havien de votar una cosa que anava en contra d'ells, no? I perquè la llei de la reforma política, tu t'acordes d'això?
De la sí, llei de la sí, reforma sí, política? Además...
No la Constitució, sinó la llei de reforma, el que preveia era un canvi de règim, però intentant no molestar a tota aquella gent que havia de votar a favor, que també hi van haver que van votar en contra, però va aconseguir que la reforma sortís endavant, que la gent ho votés, i efectivament això era el canvi de cicle, no? El de dir, poder enganyar els teus perquè no hi havia una altra forma, no? Per després crear doncs, tot el tema de...
Has de ser un bon orador, Has de ser un bon orador, per poder lograr...
Bueno, és que jo crec que potser no s'ha enaltit gaire o prou la figura d'Adolfo Suárez. No sé, a vegades el rei va ser el que va salvar la democràcia, el rei és el que el 23F, no? Sembla que el rei fos, mentre que no, va ser una persona una mica més senzilla la que al final va impulsar. Va ser el Fossuari el que va decidir el Partit Comunista que quedava al marge de tot, no? Perquè van legalitzar tots els altres partits, no? Des de la dreta, el centre, socialdemòcrates, el PSOE, vale? Però quan van arribar al Partit Comunista hi havia com una mena de por, no? Però ell va ser, no, aquí entren tots, vull dir, si fem una democràcia hi han de ser-hi tots, no?
El Fossuari és que entro de xiripa, sí, també, sí. Perquè el verdadero, aparte del rey, que bueno, era el sucesor, entre comillas, jefe del Estado, pero el verdadero sucesor era Carrero Blanco, que saltó por los aires. Uh-huh. Y luego sí que es verdad que en la terna aquella famosa entre Fraga, Areilza y Suárez, quien era el candidato más de consenso para todos, era precisamente Areilza. Uh-huh. José María de Areilza, no era...
Otra figura que parece que ha quedado...
Ha quedado en el olvido, que no aparece prácticamente en ningún sitio. Sobre la ley de reforma hay un reportaje, precisamente de RTV Play, que se llama Derrumbe 76, que la recomiendo mucho, porque ahí es que explican precisamente todas estas triquiñuelas. Es un documental de... No sé si tiene capítulos incluso, creo que sí, pero está genial, ¿eh? Uh-huh. No está... No, así como Anatomía un instante sí que está, y actores esto no, esto es lo que sucedió, pero sí, el Adolfo Suárez que estuvo en el momento preciso y para lo que se quería, porque es que el sucesor real era el Carrero Blanco, que dudo mucho que la transición se hubiera hecho tal como sucedió luego, o sea, hubiera habido más muertos segurísimo, porque ese sí que era de la línia ultradura, no?, del franquisme.
Jo a vegades, quan treballava, que hi havia alumnes que em preguntaven, Josep, tu saps on puc trobar informació, jo què sé, del 23F? Jo els deia, doncs mira, aquí en teniu un. Aquí en teniu un que us ho pot explicar. I aquell profe també, i aquell... Perquè cadascú va a veure un 23F, no? Llavors, quan a vegades es barallaven entre ells, els alumnes, no, volem el viatge final de curs a Mallorca, i l'altre, no, a Londres, i els deia, mireu... Una de les coses bones de la transició va ser que vam ser capaços, entre tots, no? Perquè també estàvem expectants a veure què passava, és que van ser capaços de seure en una mateixa taula gent com Santiago Carrillo i gent com Manuel Fraga, que ells no sabien qui era, naturalment, però els deia, gent de maneres de pensar molt diferents, molt, però molt, enfrontades total, el Fraga que venia naturalment del feixisme i de la dictadura i l'altre que venia d'un exili, eh? I us en recordeu com va venir, la història explica que el Carrilló va venir amb una perruca, sí. Va, i bueno, el van descobrir i tot això, i dic, ser capaços de fer una cosa, d'escriure una cosa per més o menys encaixar totes les sensibilitats, això en aquella època era difícil, no? I llavors, fixeu-vos, vosaltres no sabeu si anar a Mallorca o anar a Londres i esteu aquí una hora parlant i no sou capaços d'arribar a un acord i no sé anar a Grècia, per exemple, anar, que potser trobar un punt en comú, no? I això és una de les coses que va aconseguir la democràcia. Però, Eva, què és el que tu creus, les coses més bones de diguem, de la democràcia, i què ens falta o què és el que ens ha fallat, si és que han fallat coses?
Bueno, sempre es pot millorar, no? Però he tingut la gran sort de que des de que jo vaig néixer hem anat a bonança, 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 la veritat, no? Ni els meus pares havien pogut anar a viatjar ni dinar fora. Ens compraven vestits i els posàvem els diumenges. Vull dir que et sembla que això sigui molt antic. I, bueno, soc gran, però no tant, no?
Sí, ja... és veritat que ho veiem com molt lluny, sí. No? I com dir, ui, això fa molt de temps, no? I fins fa poc la dona necessitava l'autorització de l'home per obrir un compte corrent. I això, sí, sembla, sí. No sé si vaig llegir que va acabar al 70 poc.
Sí, sí, vull dir que... no, al 70 i pico llarg.
77, bueno, sí, clar, després sí, ja... Sí, sí. Vull dir que era una cosa... Que ara no entra al cap que una dona no pugui obrir-se un compte corrent.
Clar, jo he escoltat moltes històries dels meus avis, no?, que m'han explicat, no?, a la guerra, no?, el meu avi per salvar la vida va tinguer de creuar el riu Ebre perquè el fusilaven, el mataven, no?, a la guerra, clar, jo era petita i jo me l'escoltava després a l'estudiar-ho, no?, he entès moltes coses, llàstima que ja no hi sigui per poder, no?, indagar més amb tot això. L'altre avi també va estar a la guerra, que havia de buscar les escombreries per poder menjar, no tenien...
Tu creus que s'ha explicat prou tot això de cara a les noves generacions?
No.
Que és el que és com si haguéssim volgut, no? L'altre dia llegia un article que deia no, és que precisament la transició el que va ser és una assignatura de l'oblit, no? Fem borrón i compte nueva, però clar, encara hi ha gent que estava buscant els seus familiars a les cunetes i dius, bueno, però i això què? I diu, bueno,
va ser molt fort, això.
Sí, sí.
Vaja.
I llavors sembla que els joves, sobretot els joves, no parlo dels joves de 15, però els joves de fins als 40, no sé, bueno, això és igual, ja passó, no? I hi ha països on han passat coses d'aquestes i la història queda.
Penso que és molt important que quedi i que s'ha de saber, s'ha d'explicar, no? Pues això, no? Dels meus avis a mi, jo als meus fills, això no s'ha de perdre mai, perquè d'on venim? D'on venim, no? Què va passar? Què vam patir? Perquè això no torni a passar, sisplau. Que estem veient les notícies cada dia, no? No sort aquí, no, però, ostres, està aquí al costat. Que les persones estan patint moltíssim. Jo és el que penso, que no he tingut aquesta mala vivència. Sí que es poden millorar, moltíssimes coses es poden millorar. I el que deies, no? Que com persones de tant... pensaments dispars que són oposats arriben al consens perquè volen, no? Parlant la gent s'entén. Ara, si tu ja d'un moment et negues, pues ja no hi vagis ni tant se vol, no? Però si tu necessites, no? Per evolucionar hem de fer canvis i tots canvis sempre fan por. Bueno, jo ho veig així.
És que uno, perdona, Josep, és que
no,
precisament...
No me digas perdona cada vez. Porque...
No, home, no, però perquè ibas a hablar i te cortava. Precisamente, así en perspectiva, uno de los... No digo fallo, porque hay que estar en aquella época. O sea, uno se tiene que poner las gafas de aquella época lo que sucedió. Pero cuando sucede una guerra, siempre uno ha de enterrar sus muertos. Uno en una guerra siempre hay, incluso en mitad de la guerra. O sea, en la Segunda Guerra Mundial a veces paraban la batalla para que cada uno cogiera sus muertos y se los llevaran para enterrarlos. Y eso es de primero de batalla y de guerra y de paz. De primero de paz es que uno, cuando acaba una guerra, ha de enterrar a sus muertos. Si en el año 39 no se pudo, por las circunstancias que fueron, porque continuaba aún, entre comillas, la guerra civil, aunque se diga que el 1 de abril del 39 acabó, no acabó la guerra civil en el 39, acabó precisamente con la muerte... Y ni tan solo con la muerte del dictador, o sea, incluso un poco más. Ahí en ese momento, yo creo que a lo mejor demasiado, bueno, pues querer también pasar página, no se tuvo en cuenta todos esos muertos que no se habían enterrado de una forma, digamos, humana. Porque somos el país que más muertos hay desaparecidos después de una guerra del mundo. O sea, es que ni Camboya lo tiene eso. Es que ni Argentina ni Chile, que tuvieron dictaduras, pero tela. Y nosotros no hemos... Bueno, nosotros... Hay muchas familias, muchísimas, que no han podido enterrar sus muertos. Es más, no solamente eso, sino que hasta el año incluso 80, 81, había muertos que estaban ya enterrados en sus cementerios, los quitaban de allí sin que lo supiera la familia y se los llevaban al Valle de los Caídos. Entonces eso es terrible. Esos muertos tienen que enterrarse de una forma y seguro. Estoy convencido de que muchos de esos muertos que ahora no aparecen eran incluso hasta cristianos y católicos, o sea, convencidísimo, porque no todos eran ateos, sino que había muchos que... Y eso es algo que no se tuvo en cuenta, por desgracia, y se tiene que solventar de alguna forma, porque es un lastre para nuestra sociedad. Sí que es verdad. ¿Por qué?
Pero, pues
porque...
Perdona, ¿tú crees que 75 años después, que creo que es el tiempo que ha pasado, la sociedad política española, ¿no? Porque partimos de un Partido Popular que no quiere que aquello ya pasó y que es igual, que se queden ahí los restos en las cunetas, naturalmente Vox también. Entonces, hay una gran parte de la sociedad que prefiere olvidar.
Pero es que no se puede olvidar, porque es que hay muchísimas familias, ya no son, es que ya curiosamente cuando los que más olvidaron fueron los hijos de los que estaban en las cunetas. O en fosas comunes. Pero los que no quieren olvidar, es lo que decía antes ella, lo que decía Eva, los que no quieren olvidar son los nietos. O sea, los nietos rascan, preguntan, oye, y aquí, oye, pues si hay una foto de este abuelo, los nietos sí que son los que buscan,
yo creo,
sus familiares.
Disculpa, pero yo creo que cuando son tus padres que han sufrido esto, para sobrevivir, para tú seguir adelante, necesitas soltar eso, porque si no, no podrías, quizás, pienso yo, ¿eh?
No, claro, era de supervivencia pura y dura. Pero bueno, ahora estamos, por suerte, en otro tipo de sociedad, que a mí me da mucha rabia cuando se dice que eso significa reabrir heridas, que no tiene nada que ver. Es que los nietos no quieren reabrir heridas de ningún tipo. Ellos quieren que esa familia que han estado ahí durante tanto tiempo buscando a esos familiares, pues que efectivamente tengan un descanso, que bueno, aquí el que o sea, en el cristianismo, en el catolicismo hay un tema de las almas que tienen que ir al cielo. Es que si tú lo miras desde ese punto de vista, ya incluso hasta espiritual, es que esas personas no
tienen que descansar.
Tienes, ¿no?, que descansar de una forma. Eso es un lastre que se lleva, y como sociedad yo creo que se debería ya de una vez por todas de solventar.
Bueno,
utilizarlo partidistamente. A veces se utiliza partidistamente de una forma, pero es que de la otra, esto significa reabrir heridas, que no, que eso se tenía que haber cerrado ya en su tiempo.
No sembla que estem ara en aquest moment de consens, no? El que parlàvem ara mateix, en la societat actual, no és possible arribar a un consens després de tants anys. Jo, si em permeteu, explicaré un cas personal que l'Antonio coneix perfectament, perquè l'hem parlat moltes vegades, d'aquest silenci a la meva família. Va haver també un afusellat que no ho sabíem, no? I jo, doncs, me'n recordo que de petit m'agradava mirar els calaixos quan arribava a casa de la meva àvia, i mirar els calaixos, obrir, i això què és?
Em sembla que això ens agradava a tots,
sí,
no?
Arribava, la meva mare, niño, nene, com deien a Múrcia, diu, nene, no mires ahí, no sé què, i la meva àvia, déjalo, i treies coses, no? I un dia va sortir una foto d'un militar, no? I dic, ¿y este quién es? Diu, este es el primo Lorenzo que lo mataron en la guerra. Potser tenia jo 12 o 13 anys, no recordo, i això va quedar aquí, en l'oblit. Fins fa, pues, no sé, poc, relativament poc, no sé, 7 o 8 anys, que dic, ostres, el primo Lorenzo. Penses que ha mort allà en una batalla, la batalla de l'Ebre, i s'ha acabat, no? I quan parlo amb un cosí del meu pare, que em diu, tu sabes el que és el primo Lorenzo? I com que el primo Lorenzo? Era un germà del teu avi. Era un germà del meu avi. El meu avi mai...
Un tio abuelo.
El que deies tu, que el meu pare callat, i qui està investigant tot i que ho ha investigat tot, sóc jo, no? Com si diguéssim, com si portés els gens, no? Alguna cosa que no s'oblida, no? I llavors li vaig dir al meu pare, dic, perquè el meu avi ja havia mort, dic, escolta, tu no m'havies dit mai que havien matat. I el meu pare, que que també ha viscut molt més que jo aquest silenci, diu, tú no muevas nada, tú deja a los muertos en paz, a ver si ahora vas a querer sacarlo de donde está y enterrarlo en otro sitio. Dic, pues papa, és el que vull fer. Vale, el cas és que vaig estar investigant, hi ha una pàgina web de desapareguts i tot això que posa el nom i et diu, i efectivament va sortir un consell de guerra, no sé què, ens va costar una mica trobar on estava i al final va ser més fàcil del que semblava, perquè parlant amb aquest cosí del meu pare, dic, home, però si tenia una nòvia en Melilla i vivia, està enterrat a Melilla, no? I me'n recordo que va ser com, bueno, dic molt divertit, però molt, molt així, sí que fa gràcia, perquè vaig trucar amb un destacament militar, perquè a Melilla hi ha diferents cementiris, i es va posar un capità i li vaig explicar el cas, diu, usted como español tiene derecho a saber dónde está su familiar y todos los españoles, piensen como piensen, tienen derecho a recuperar los restos, bla, 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 bla. Mañana mismo voy al cementerio a ver dónde está. I va passar un mes i no em va dir res. I vaig pensar, ostres, aquest s'ha oblidat. I llavors, clar, al cap d'un mes truco jo, es posa un altre militar i dic, mira, passa això. Diu, sí, però és que mire, cogió el COVID, ha estado entre la vida i la muerte, sí que volia fer-ho, però l'endemà de parlar jo amb ell. El cas és que, diu, demà mateix ho sabrà què passa aquí. Bueno, doncs efectivament està com registrat, afusellat, del que sí que havia vist jo anteriorment unes cartes que va deixar, que no us recomano llegir-les, però jo cada vegada que les llegeixo començo a plorar perquè s'acomiada dels pares, jo no he hecho nada. Va tenir la mala sort de tenir un passe per noctes, deia, no? Dormia a fora, que li havia signat un capità republicà. I quan van veure qui van tornar, van veure que l'havien afusellat el capità, diu, oh, este és el que t'ha dado el permiso, pues tu també. Així funcionava l'any 37. I llavors, 21 anys, i diu, mira, tenim una notícia bona i una dolenta. Dic, bueno, explica'm. Diu, la bona és que sabem on està. Està en una fosa amb 20 persones més. La cosa dolenta és que hi ha nínxols a sobre. Vull dir, l'any 80 van construir uns nínxols i, bueno, vostè no pot fer res. Vale. Això acaba aquí, però com que a mi m'agrada que no paro. I al final, doncs, aconsegueixo contactar amb un periodista de Melilla, que li explico el cas i em diu, no, home, no, clar que hi ha nínxols a sobre, però és que abans de construir els nínxols van treure els ossos i estan en un ossari. Dic, ostres, i em va enviar fotos de l'ossari, o sigui que estan documentats, vull dir, estan allà, naturalment, tots allà barrejats, però està com es diu, que se sap
localitzats.
Vale, això queda aquí. Aquest senyor fa uns articles al diari Melilla explicant, bueno, clar, efectivament la llei de memòria democràtica preveu que tu puguis treure'ls, però qui ha de pagar això han de ser comunitats autònomes o ajuntaments, allà governa el PP a les dues, i clar, llavors el PP no és un partit que estigui disposat, almenys allà, perquè hi ha d'altres llocs que sí, a extreure el d'això. Però, com que jo no paro, al final trobo una entitat de memòria democràtica a Lleó, que es dedica a buscar per tot Espanya, tal, contacto amb ells, em diuen, escriu aquí al Ministeri, el cas és que fa com 4 setmanes o així, rebo una carta del Ministeri, no sé com es diu aquest Ministeri, de Memòria Democràtica, hi ha un Ministeri de Justícia, no sé què, i Memòria Democràtica, i diu, prenem en consideració la possibilitat d'extreure la seva petició, per tant, ens doni totes les dades que té, geolocalització d'on està la fosa i tot i qual, i estem aquí. Naturalment, al meu pare no li he dit res, perquè no vull preocupar-lo de tot això, perquè... Però, vull dir, tinc com una necessitat de treure d'allà, perquè, a més, la història més... Si ja és prou dolent, no?, saber que t'afusellen i et maten l'endemà, la família, com que no tenien diners, eren pobres, no van poder recuperar la resta. O sigui, van a parar en una fosa perquè els pares no van poder anar a buscar-lo.
Imagina't.
No tenien diners. Però és que, a més, en aquella època es permetia que quan afusellaven algú, l'Estat tenia dret a quedar-se amb la casa, a posar una multa...
Amb les seves propietats?
Sí, tot.
Pertenences?
Sí,
tot.
Eren culpables també, els pares i tota la família. A la família del meu avi el que li van posar és una multa de 1.000 euros, de 1.000 pessetes, de l'època, de 1.000 pessetes.
Que a sobre.
A sobre, sí. 1.000 pessetes en aquella època no van poder arribar a pagar, fins, estem parlant de que el van afusellar el 36-37, i em sembla que van acabar de pagar-ho a l'any 50.
I la multa per què era, Josep?
Bueno, familiar de fusella, familiar de...
D'un desafecto al règim.
Sí, era república.
Era rojo.
Ja està.
Hem millorat molt.
Home, jo crec que sí. Però espera't, espera, que la gran cosa surrealista és que acaben de pagar l'any 49-50 la multa i a l'any 56 surt un decret, hi ha una resolució de que l'amnistien, diguem, aquest pagament. Vale? Com dient, vale, ens hem adonat que no calia.
Però no el tornen.
No, això és el que et volia dir. Clar, sí, no els hi van tornar els diners. O sigui, tinc el paper que diu... és que no me recordo ara les paraules que fa servir, com dient s'amnistia això,
ens hem adonat que això no, un error,
simplement pues, que ja no té sentit aquests 1.000 euros, però ja els havien acabat de pagar amb gran dificultat, naturalment, podeu imaginar, amb una família pobra que a més s'ha quedat sense feina, perquè la família del meu avi, durant, això també s'ha d'explicar, no? Quan va acabar la guerra, no comença un període de vinga, va, reconciliació i tot això, no. Hi van haver més morts, camps de concentració, que això es diu poc a Espanya, però a més, els sospitosos de ser rojos no treballaven. I el meu avi, que treballava a la Renfe...
Que no podien ni treballar perquè els afusellaven.
Clar, bueno, o los llevaban de batallones de esclavos.
No,
o vivien amagats.
Bueno,
sí, quantes persones?
Sí, hi ha una pel·lícula d'això, recordeu aquesta pel·lícula...
Bueno, en la muntanya bevien muchos. Sí.
Pues el meu avi el que va passar va ser que van estar 6 anys investigant si era rojo, poco rojo, menos rojo, mucho rojo, rojísimo, tal. 6 anys sense cobrar. Jo li deia al meu pare, i de què vivia? Diu, sí, 6 anys.
Es diu ràpid, Josep?
Sí. I deia al meu pare, dic, però éreu 3 germans, i què fèieu per menjar? Diu, pues mira, vam arribar a vendre-ho tot. Teníem la gran sort de tenir... coberts, gots, mantes, tot, i anàvem venent per poder menjar dues forquilles, tres culleres, així. Fins que, clar, quan arriba allà, als 6 anys que això, van decidir que era poco rojo i va començar a treballar, quan ja estàvem al límit de dir ja només falta que ens venem nosaltres, no? Va, tot això, aquestes petites històries, que no és meva, és que hi ha moltes petites històries així, no?, que fan una mena de dir, ostres, que hi ha coses escrites, hi ha llibres i tal. A mi el que m'agradaria és que d'alguna manera algú, que encara queda gent viva d'aquella època, ens expliqués una mica... La meva àvia sempre em deia, diu, mira, la guerra no fue tan dura, perquè és veritat que allà a Àguiles, a Múrcia, van caure dues bombes, van matar 4 persones i ja està les bombes. Però el més fort va ser la postguerra.
Sí, la postguerra fue tremenda.
Molta gana.
Moltes vegades pitjor, no?
Sí, perquè... No, la gent no treballava, gran destrucció...
Bueno, pero lo malo era que incluso trabajando
no tenían
ni para... Bueno, mis padres que vinieron en el año 50 aquí no tenían... Trabajando de sol a sol, o sea, porque una cosa es que no trabajas. Trabajando de sol a sol en las industrias no tenían ni para un litro de aceite. Eso se dice pronto, ¿eh? En el año 50... O sea, que ya había 11 años de paz, ¿no?
Sí. ¿Acuerdas de aquello? Dos años de paz. Había un segells que deia 20 años de paz, com si la paz...
15 años de paz. Sí, pues 50, que ese dinero, pues por supuesto, fue a muchos bolsillos de familias que hoy en día están muy bien situadas y son conocidas, ¿eh?
Bueno, ja és l'hora d'acabar el programa i bueno, a mi...
És que saca un tema...
Sí, no, és que és un tema... Sabeu que m'agradaria que alguna persona gran de castellà vingués un dia i ens ho expliqués directament.
Sisplau.
Directament, perquè jo puc explicar la meva i cadascú la seva, no? Però una persona de, no sé, de 90 anys que estigui bé del cap i que tingui... que seny i que se'n recordi, ens podria explicar... Bueno, vaig a veure si la trobo, però si algú ens escolta... aquí a Ràdio Castellà, d'algú que ens vulgui explicar, no sé, aquesta gent de la Higuera, per exemple, que va venir tant a Castellà, que també van fugir de la gana i de la posguerra, doncs per buscar un món millor, doncs potser estaria bé que ens ho expliquéssim. Res més. Gràcies, Eva.
Un plaer. Gràcies
a Antonio. I ens trobem aquí al Tal com Raja la setmana que ve, puntualíssims a les 8 del vespre. Adéu-siau.
Bona setmana.